Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i gràcies per ser a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Per a l'edició d'aquest dijous hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al nostre bisbat. A l'espai l'entrevista hem convidat mossèn Emili Villegas, el nostre delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia, que volem tenir amb ell un entès en la matèria de la que parlarem, una conversa sobre el darrer document motu proprio del Papa Francesc, Spiritus Domini, sobre l'establiment dels ministeris de lector i d'acòlit a les dones de manera institucional. També farem la secció Preguntes que ens fem sobre i seguirem una setmana més amb preguntes sobre la Bíblia. En passarem una al nostre col·laborador assidu, mossèn Ramon Sàrries. L'Àlex Alsina porta la taula de control. La producció, direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Ara ja sí, ens hi posem. I comencem amb el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a la nostra diòcesi, com els hem anunciat. Divendres passat, dia 22, Càritas d'Urgell va presentar al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Shakil El Omrani, de visita a la Seu, el nou grup Grapats, format per dues empreses creades i participades al 100% per Càritas d'Urgell. Nou Grapats, empresa d'inserció, destinada a promoure la creació de llocs de treball d'inserció per a col·lectius amb risc d'exclusió, i el Centre Especial de Treball, destinat a promoure la creació de llocs de treball protegits per a joves amb discapacitat o problemàtiques mentals. Justament aquest centre fou aprovat pel seu departament el mes de març passat. Del funcionament del centre i de les dificultats que suposa la situació actual, en vam parlar en una trobada en què també hi van assistir els representants de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i la delegada del govern al Pirineu. La missió i l'objectiu del grup és millorar l'ocupabilitat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, mitjançant una experiència real de treball, sense oblidar i, per tant, potenciant la garantia de la sostenibilitat econòmica del projecte. Els dies 22 i 23 de gener, divendres i dissabte passats, cap a una vora de una trentena de participants, rectors i formadors dels seminaris menors d'Espanya, es van reunir telemàticament amb els bisbes de la Comissió del Clergat i els seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola, presidits per Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell, i Monsenyor Jesús Vidal. S'hi van fer presents adreçant-los unes paraules l'arquebisbe de Toledo, el bisbe de Tarazona, el bisbe de Guadix i el bisbe auxiliar de Cartagena, així com el director del secretariat de la subcomissió de seminaris. Aquest 40è encontre tractà de la santedat en el camí formatiu del seminari menor, a través de 4 ponències i una taula de testimonis. Hi participaren Carla Vilallonga, que parlà de la santedat per als joves des del testimoniatge del recentment beatificat el jove màrtir de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, Joan Roig. Olga Domínguez, que parlà del beato Carlo Acutis. El reverendo Miquel López Varela, que parlà de l'apòstol Sant Jaume, patró d'Espanya. I el reverend Héctor Pérez Gómez, que desenrotllà la bellesa de la santedat del beat Pier Giorgio Frassati. figures de santedat, adolescent i juvenil, que són esplèndids camins de fe i models per al discerniment vocacional dels seminaris menors. Al final de les jornades tingué lloc un torn de testimonis de tres formadors: José Domènech, de València, Jacinto Ruiz Rosso, de Mérida, Badajoz, i Manuel Jiménez, de Sevilla, que parlaren de la dimensió fonamental de la crida a la santedat en els plans de formació dels seminaris menors. Unes jornades molt reeixides que complagueren tothom i animaren a seguir proposant models de santedat i de creixement humà i cristià per als joves seminaristes en procés de discerniment vocacional des del seminari menor. El tercer diumenge del temps de durant l'any, enguany s'ha escaigut en el dia 24 de gener, l'Església celebra el Diumenge de la Paraula, instituït pel Papa Francesc en la Carta Apostòlica Aperuit Illis, una diada d'acció de gràcies, de reflexió i de divulgació de la paraula de Déu. Coincidint amb aquesta jornada, les diòcesis catalanes celebren des del diumenge 24 al divendres 29 de gener la quinta cinquena setmana de la Bíblia, amb el lema «Sortim a sembrar la paraula», amb cinc grans actes telemàtics, sense oblidar les diferents activitats presencials que ha organitzat els dinamitzadors bíblics dels bisbats, parròquies i altres comunitats, que facilitaran la participació per via streaming a través del web www.setmanadelabiblia.cat. La Setmana de la Bíblia està patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense i organitzada per l'Associació Bíblica de Catalunya, l'Abadia de Montserrat, l'Editorial Claret, el Centre de Pastoral Litúrgica, Radio Estel i Catalunya Cristiana. El passat dia 14 d'aquest mes de gener, el Sant Pare Francesc va publicar un motu proprio titulat Spiritus Domini, on queda reflectiva la seva decisió de que no només els homes, sinó també les dones, puguin ser instituïdes lectores o acòlits com un signe i una resposta al dinamisme que caracteritza la naturalesa de l'Església. Anem a conèixer més a fons aquest Spiritus Domini amb el nostre delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia, mossèn Emili Villegas. Bona nit, mossèn Emili.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser aquí i explicar-nos aquest motu proprio. Per cert, si li sembla, podríem començar per aquí, que ens expliqui què és un motu proprio.
Sí, perquè realment hi ha molts documents pontificis i varia el nom, no? I sobretot pel nom sabent quina intencionalitat tenen aquests documents. No és el mateix una exhortació que una carta apostòlica, evidentment. I en aquest cas doncs, ens hem trobat amb un motu proprio que, sobretot, cal tenir present que és un document de l'Església que, en aquest cas, sorgeix directament de la iniciativa, és a dir, de la idea pròpia que té el Sant Pare en aquest cas, amb una intenció molt clara, i és voler promulgar una llei o voler realitzar una modificació. Concretament, doncs, l'Spiritus Domini el que vol fer és una petita, lleugera modificació, però alhora molt significativa, del cànon número 230 del dret canònic.
Doncs això, expliqui'ns aquestes modificacions, si vol, perquè d'alguna manera amb aquest Spiritus Domini doncs, quedaria establert que els ministeris de lector i acòlit d'ara en endavant estiguin també oberts a les dones de forma estable i com en una institució també, no?
Aquí aniria bé situar-nos també cronològicament en el temps i parlar d'un altre document aquest cas de Pau VI, és el document Ministeria Quaedam, l'any 1972, en el qual ell presenta una modificació ja pel que fa a les ordes en aquell moment menors, és a dir, els passos previs que un prevere havia de realitzar abans d'arribar al sacrament de l'ordenació, no? Llavors, amb aquest document, Pau VI el que va pretendre és que aquests ministeris, en aquell moment ordes menors, va canviar en aquest document la paraula ordes menors per ministeris, no fossin el patrimoni exclusiu del clergat, sinó que s'obrís també a la ministerialitat de tots els laics de l'Església. Què ocorreix aquí? Que calia donar un pas més, i és el que ha fet el Papa Francesc amb aquest document, amb aquest motu proprio, Spiritus Domini, i és que aquests ministeris no només s'esdevinguin en els homes, tal com contemplava el dret canònic, sinó que fos per tots els laics, i per tant entenem tant homes com dones.
De fet, mossèn Emili, ja fa bastant de temps que es duia a la pràctica, no? Que les dones poguéssim llegir les lectures, la missa, també donar la comunió, vull dir, autoritzades pels rectors de les parròquies. Però ara el Papa hi dona un toc definitiu de fer oficial, diríem, no?
El mateix dia que va sortir el document, una feligresa de les meves parròquies em va dir, diu, però és que el Papa no sabia que hi havia lectores? Certament ho sabia, però és el que acabem de dir, certament. Sí. És oficialitzar que tant homes com dones, i per tant tots els laics, puguin accedir a aquests ministeris d'una forma oficial, d'una forma ministerial, en el qual, doncs...
Com una institució,
com ja. Com una institució, exacte, que sigui reconegut aquest ofici en raó, sobretot, del baptisme i, per tant, del sacerdoci comú que compartim tots els fidels des del dia del nostre baptisme. Això és el que ha fet el Sant Pare amb aquest document, oficialitzar. Sí. I, per tant, que aquests ministres, que fins ara eren extraordinaris, passin a ser ordinaris. Mm-hmm. Aquesta és una mica, potser, la forma més tècnica de dir-ho.
El nostre bisbat d'Urgell també això s'ha fet, perquè veiem que les celebracions eucarístiques o d'altres, doncs, llegeixen, proclamen la paraula de Déu les dones, no? Uh-huh. I li consta que sigui una cosa estesa per tot el bisbat, diríem, no?
Sí, evidentment.
Lectores, però també servint l'altar, no?
Evidentment, sí. Tant la qualitat com el lectorat s'exerceix per les dones d'una forma extraordinària fins al dia d'avui, perquè no podria ser d'una altra forma, en el nostre bisbat, no? Ara el plantejament és com es portarà a terme tota aquesta idea que porta el Papa Francesc. I llavors això vol dir que se'ns ofereix davant nosaltres una oportunitat de realitzar una formació competent per les persones que estan al servei de l'altar i al servei de la paraula, que es preparin i, a més, que rebin aquest ofici per part de l'Església. I això vol dir que l'Església els encomana i els hi dona aquesta missió. Ja no d'una forma extraordinària, com s'ha fet ara, i remarco molt això perquè crec que és important. És la diferència que ens porta aquest document, sinó d'una forma ordinària.
Ordinària. I, o sigui, globalment diríem que, clar, que ja hi estem, entre cometes, acostumats a veure, doncs, les dones movent-se per l'altar fent coses vàries, entre elles proclamar la paraula de Déu. I aleshores, mossèn Emili, diguéssim que a partir d'ara aquests ministeris es faran amb un acte litúrgic.
Sí, evidentment. És a dir, potser convindria, doncs, recordar que des del moment que surt Ministeria Quaedam, no? El Papa Pau VI, doncs, estableix una renovació també d'aquests ritus de donar aquests ministeris. Fins ara, doncs, encara molt, molt atribuïts al procés de formació i de ministeri d'una persona que ha d'esdevenir prevere, no? Però aquest ritus consisteix sobretot en una benedicció. És una benedicció per al candidat, perquè pugui exercir aquell ofici, aquella missió que l'Església li demana. No hi ha cap dubte en el document, tant en Spiritus Domini com la carta que el Sant Pare adreça al prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe, en dir que tant homes com dones doncs, podran rebre aquest acte litúrgic i, per tant, aquesta benedicció per tal de formalitzar el seu ministeri laical, tant com a acòlits o com a lectors.
Per tant, s'entén que seria una cerimònia senzilla, si es consta, ha de ser aquesta benedicció, no ha de ser complicada, en el sentit de llarga, de llegir molts cànons, sinó senzillament fent aquesta benedicció.
Molt breument, consisteix en l'Eucaristia i en el moment després de l'Evangeli.
Com seria aquesta?
Sí, exacte, és a dir, l'ordinari, en el nostre cas seria el nostre arquebisbe, doncs confinaria aquests... conferiria aquests ministeris amb una benedicció i després donant allò que pertany en aquell ofici. En el cas del lectorat seria l'entrega de la paraula de Déu, en el cas de la qualitat seria entregant una patena o un calze, perquè tant un és ministeri de la paraula de Déu, per tant, servidor de la paraula de Déu, l'altre, servidor de l'altar. Consisteix només això, i per tant, sempre es fa en el marc d'una Eucaristia, és una benedicció i l'entrega de l'instrument, entre cometes, de l'ofici.
Les vestidures no han de canviar, per exemple, per ajudar l'altar, la dona s'hauria de posar un alba o no?
Sí, tots els cristians hem de portar l'alba, perquè és el vestit des del dia del nostre baptisme, no? I des del dia del nostre baptisme s'hi posa la vestidura blanca, que és la dignitat del batejat. Per tant, evidentment, doncs, la
però
vestidura litúrgica...
Però fins ara no s'ha fet, no? Fins ara
no. Esclar, no s'ha
fet. Per tant, amb aquesta cerimònia s'entén que les dones podrien portar l'alba, no?
Sí, evidentment, sense cap problema, perquè és, com dic, la vestidura del batejat, no? Potser no s'ha fet per raons pràctiques, no s'ha fet perquè, doncs clar, tots els que acudim a l'església doncs haurien de portar un alba, que em consta que en algun moviment eclesial sí que ho fan, i sobretot en el temps pasqual. I, evidentment, doncs, quan hi ha ministeris que, en els quals hem estat presents, doncs el candidat doncs apareix amb l'alba, evidentment, perquè és la vestidura del batejat.
Vostè creu que serà àmpliament acceptada, no?, aquesta, diguéssim, ja no va dir, aquest motu propi a l'Església, si és, de fet, és per l'Església Universal. Però li ressona que això sigui acceptat? Perquè potser en algunes parròquies, sabem segons qui sigui el mossèn o segons la línia a portar, potser serà una mica reticents a deixar que les dones estiguin al presbiteri atenent, ajudant el mossèn o fent la tasca que li correspondrà precisament com a lectora i acòlita, no?
Personalment em sento una mica la perspectiva del que podrà venir, perquè bé, prèviament amb Ministeri Quedam, l'any 1972, es va obrir la possibilitat dels ministeris, no només aquelles persones que havien d'esdevenir després diaques, preveres o bisbes. Per tant, aquí es va obrir una oportunitat, una possibilitat molt gran per a l'Església. Ara bé, tots coneixem que en el nostre context aquests ministeris s'han continuat donant als candidats, als seminaristes, que en l'últim any dels seus estudis doncs, es troben ja en aquella etapa pastoral i han de rebre després l'ordenació. Això ha estat el que s'ha fet a efectes pràctics. Tornem a tenir aquesta oportunitat i llavors és el moment també de veure si això es va realitzant o no. Per tant, em sento a l'expectativa de veure què és el que pot passar. Tant de bo, sincerament i personalment penso que tant de bo doncs, obrim aquest camp, perquè per l'altra banda doncs, parla molt de la comunió de l'Església i de la universalitat del ministeri que rebem els cristians com a batejats.
El nostre bisbat, com vostè sap, és majoritàriament rural. Moltes parròquies estan als poblets petits. S'hauria de presentar aquest document a les parròquies perquè la gent entengui que ara, en cas de que es doni aquesta circumstància, doncs que una dona porti l'alba i estigui ajudant el mossèn, perquè en molts pobles això no s'ha donat. Uh-huh. I potser hi ha alguna dona que s'hi ofereix, no? Que aquesta també seria una condició, vull dir, per ser lector i acòlit, oferir-se, no? Perquè uh-huh. o és el rector que ha d'escollir les persones, les dones. Com funcionarà això? Se sap?
Segons el document, depèn de les conferències episcopals i en aquest cas doncs, també penso que depèn també molt del bisbe i del bisbat mateix. No? Jo crec que el procés que s'hauria de portar a terme és el de bueno, que hi hagi una sèrie de candidats i que aquests candidats doncs, siguin doncs, ben preparats i llavors doncs, es tiraria endavant. En cap cas crec que ha de respondre només als criteris personals d'un rector, d'un poble o d'un altre. Estem parlant de quelcom més important i més gran, sinó del Ministeri de l'Església, que prové doncs, del bisbe i per tant, d'aquest exercici. I en cap cas depèn només de raons subjectives, òbviament.
Podríem somiar una miqueta, mossèn Emili?
Vinga.
I si aquest document fos la porta per a preparar les dones per al diaconat?
Sembla que no va per aquí, no? El Papa Francesc. Crec que no. Pel que he llegit...
No, no li deixen, no?
De moment sembla que no. No, sembla que el magisteri sobre aquest tema doncs, ho ha deixat bastant tancat. Ara bé, ja veurem, no? El que crec que és important és quedar-nos amb que el Papa Francesc no respon tampoc amb unes necessitats exigents de la nostra cultura, de la nostra societat, de voler donar-li un valor a la dona. Jo crec que el Papa Francesc ha sigut molt intel·ligent i ha anat més enllà. I el que parla és de la universalitat del baptisme que rebem tots els laics, absolutament tots, no? I en aquesta universalitat doncs, no pot quedar exclosa ni la dona ni l'home, perquè, repeteixo, fins ara doncs, havia estat patrimoni dels que realment havien de rebre el sacerdoci. I no és així. La ministerialitat de l'Església no va per aquí.
Doncs ho hem de deixar ja, perquè el temps ens diu que hem de continuar endavant. Li agraïm moltíssim, mossèn Emili Villegas, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del nostre Bisbat d'Urgell, que ens hagi parlat tant i també d'Espíritus Domini.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins la propera.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Seguint l'ordre del programa, entrem ja en la secció preguntes que ens fem sobre i tenim una altra pregunta sobre la creació, en definitiva l'Antic Testament, la Bíblia, en una paraula. I clar, quan tenim aquestes preguntes que tantíssima gent ens fem, doncs hem convidat a un expert, un entès o un estudiós, que a ell li agrada que li diguem, de la Bíblia, que és mossèn Ramon Sàrries. Bona nit.
Bona nit.
Doncs és també rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra.
Ah,
la pregunta que tenim per a vostè, mossèn Sàrries, i que molta gent estarà contenta de que li fem perquè la pugui respondre. Existiren Adán i Eva?
Oh, no ho sé. Aviam.
Escolti, tenim 4 minuts més per endavant,
sisplau. Som-hi. Si ho volem llegir com si es tractés de dues persones concretes, identificables, amb carnet d'identitat, per dir-ho d'una manera,
Sí.
Fulano i Sotano, a partir de les quals tota la vida humana va començar a la Terra, direm que no. Esclar que no. Però, clar, la Bíblia no intenta dir això. Evidentment, perquè, clar, si comencéssim per aquí, hi hauria una colla d'interrogants que ens caurien a sobre de seguit. Diu, els fills de Dan i Eva, Caïm i Abel, amb qui es van casar? Si només eren ells... Ja entenem que la Bíblia no parla d'això. La Bíblia parla de l'home i de la dona, de la raça humana, que va tenir un començament. l'autor de la Bíblia ni doni uns noms propis, sinó el col·lectiu dels homes i les dones. Adán i Eva no són uns noms propis concrets. Aquests noms, en hebreu, tenen un significat que encaixa amb la intencionalitat de l'escriptor sagrat. Adam vol dir que ve de la terra. Adamà és terra. Adam, l'home, la persona, ser que ve de la terra. Eva, la que dona vida. Fixem-nos que els noms tenen relació amb el relat bíblic, amb el que la funció que se'ls atribueix a la Bíblia. El text ens ensenya, per tant, que tant l'home com la dona tenen el seu origen, foren creats per Déu, tenen una finalitat, una missió en el món, i que l'home i la dona, en general, ho dirà la Bíblia amb un nom concret, Adam i Eva, doncs tenen aquesta finalitat. Foren creats per Déu, i hi hagué un home i una dona per identificar un començament de la humanitat. Sí. A mi, si em dius exclusivament un Adam i una Eva, no, un Adam i una Eva, no. L'home, la humanitat en el món va començar en punts diversos, en temps diversos. La humanitat en el món va començar en punts diversos, en temps diversos. Ara, hi ha un origen, hi ha un començament. I tant pot ser un Adán i Eva a l'Àsia, un Adán i Eva a l'Àfrica, un Adán i Eva a Europa, un Adán i Eva a Amèrica, és igual. Hi ha un començament de la humanitat i aquests van ser els orígens de la història humana. Déu ja és darrere de l'Adam i Eva inicials.
Això potser és el que caldria remarcar.
Sí, clar. Ara, hi ha un començament. La Bíblia vol dir que hi va haver un origen, un començament. Llavors continuarà la Bíblia dient què va passar amb aquest Adam i Eva, que serà la pregunta que em farà el pròxim dia, ho veig vindre.
Doncs sí, ja està convidat per venir a explicar-nos, ja perquè es posa molt interessant tot això. Doncs
molt bé.
Li agraïm moltíssim
aquesta
resposta.
És una espècie de pensament d'una miqueta d'informació bíblica general.
Sí, però es convé, perquè una de les orientacions que el programa té, aquest programa Església d'Urgell, és també divulgació i formació.
Sí.
Tantíssima gent que ens escolta, jo mateixa tot això no ho sabia. Ja em poso la primera perquè vegin que realment potser hi ha altres persones que tampoc no ho sabien. I és interessant que ens ho expliquin,
sí,
i també per anar adquirint una formació necessària. Moltíssimes gràcies de nou i fins al proper programa.
Si Déu vol, el dia que ho vulgueu.
Bona nit, mossèn Sària.
Bona nit.
Amb la secció Preguntes que ens fem sobre, donem per acabat l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Si ho desitgen, serà un plaer retrobar-los novament dijous vinent, que els tornarem a oferir informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Que acabin de passar una bona setmana i continuïn tenint cura, molta cura, de la salut. Salutacions de l'Àlex Alsina i de Maria Marín, que han fet possible l'edició d'aquest programa. Adéu-siau.